Bon dia, són les 9 i 4 minuts. Sintonia de Tertúlia a Nova Ràdio Lloret, dimarts i dijous de 9 a 10 del matí. Aquesta és la cita que proposem amb tres ciutadans de Lloret de Mar, els quals ja tenim el locutori i que passem a saludar. Amb nosaltres, Jordi Soliguer, molt bon dia.
Bon dia.
Joan Gou, bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Jou Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Amb ells passem a parlar de forma distesa fins a les 10 del matí, de forma distesa o no, depèn del tema que tractem. A vegades, doncs, pugen distesa. Les pulsacions.
Distesa,
perfecte. Doncs, com a punt de partida de l'informatiu, bon dia, bona hora. El moviment Marea Blanca es manifesta aquest migdia en contra de les llistes d'espera als hospitals, entre ells el de Blanes. Marea Blanca, un moviment sorgit de la ciutadania, surt al carrer per protestar per les llargues cues que hi ha als hospitals per operar-se, així com en contra de les retallades i en defensa de la sanitat pública. No sé si vostès han passat per algun centre hospitalari aquests darrers dies, si han notat quelcom al respecte, o ja no només en els darrers dies, sinó en qüestió de fer una visita mèdica, si han gaudit o patit en aquest sentit, no?, d'esperes o de donar una cita a llarg termini.
Jo entenc molt bé a la gent que es queixa, quan tu tens necessitat d'operar-te o de fer-te una revisió, el que sigui, i si tens que et tractin aviat, entenc que si no passa, doncs la gent estigui mosquejada. Però jo sóc un mal aliat de Marea Blanca en aquest sentit, perquè sempre he estat molt ben atès aquí al comarcal de Blanes mateix, jo qualsevol hospital que he anat, i no tinc, de veritat que no tinc queixa en aquest sentit. A veure, les retallades hi són, i suposo que els metges i els serveis hospitalaris fan el que poden amb el que tenen. Si el problema final són les retallades, potser haurem d'anar a buscar la raó més amunt, Vull dir, no en els metges.
Sí, sí, bueno, jo no conec, sí, m'he trobat a urgències moltes vegades que sí que va lent, però esclar, això depèn de l'urgència, i depèn de l'urgència del malalt, de la gravetat del malalt que arriba o de l'urgència que arriba, llavors clar, no es pot dir res. A mi també he de dir que sempre m'han tractat bé, però reconec que sí, he sentit a dir, doncs, que hi ha gent que s'ha d'operar, que els fan esperar molt de temps, i per tant això és una cosa problemàtica, i a més la persona que s'hi troba, doncs evidentment molt malament, no? Vull dir, molt estressant i molt que mostra una desconformitat amb la manera de la sanitat i tal. Precisament estem en això, estem en el país, hem de mirar d'arreglar-ho, tot això s'ha de millorar. Si són, depèn de les retallades, doncs tu, aquí a vegades les retallades afecten tot allò que no hauria d'afectar. Per tant, doncs jo, si es manifesten, doncs algun error tindran, no? Jo no ho conec en profunditat, però en tot cas, doncs, estic amb ells, en tot cas, si es manifesten en aquest sentit.
Joan.
Per millorar la societat,
El meu punt de vista possiblement no s'entendrà. Jo entenc que la societat ha canviat molt, el nostre comportament a la societat, tant des de la vessant civisme com des de la vessant comportament immediàtic, és a dir, des de que tenim les noves tecnologies tot ho volem per ja. És a dir, una informació que triga 5 segons a descarregar-se la descartem, no? I la busquem per una altra via. Aquest comportament ens ha fet que canvin els nostres hàbits i la manera de comportar-nos socialment. I jo entenc que hi ha gent que necessita urgentment una intervenció, però després tenim molta gent al davant que també està ocupant un espai i té el mateix dret que els altres a que els atenguin, de que probablement no sigui tan urgent, i aquí els metges jo crec que perden molta feina, molt de temps, triant què és el que és urgent i el que no ho és tant. Evidentment, pel senyor que està molt refredat, molt congestionat, el que ell té és molt urgent, però el senyor aquell que té un infart, probablement ell no en sigui conscient, però és molt més urgent que el del refredat. I això a la societat avui dia li costa molt d'entendre. És a dir, per més que els hi expliquem, no ho entenen. I ells veuen que passen en una sala d'espera hores i hores i hores i no entenen perquè no els atenen amb ells. És a dir, ho centrem tot a nosaltres. Som incapaços de fer un exercici d'empatia per entendre que probablement a davant nostre hi ha gent que estigui molt més delicada que nosaltres. I això els metges, tot i que ho repeteixen i t'ho expliquen, costa molt d'entendre. Per tant, tenim un problema tots plegats, primera, d'empatia, d'entendre que hi ha gent que pot estar més perjudicada que nosaltres, i segona, que no tenim aquesta capacitat de resistència i de paciència per poder esperar una, dues o tres hores, i evidentment això després comporta uns allargaments i probablement les operacions es dilaten, siguin per les retallades, sigui per, en fi, per la situació que en aquests moments està vivint el país, no? Però tot això, tot plegat, fa aquest paquet i fa aquest malestar, i que evidentment s'ha de resoldre, no? I jo, com els meus companys, sempre que he hagut d'anar a Blanes, en aquest cas hi he anat alguna vegada, a mi m'han atès perfectament. Si m'han hagut d'operar, m'han operat amb un plaç breu, i difícilment podria fer una crítica negativa, més enllà de dir, doncs, que el menjar que et donen no és un menjar d'estrella Michelin, és evident que no. Ja no anem a dinar ni anem a fer menús suculents, no? Sinó que anem a recuperar salut. Per tant, hem d'entendre a vegades que no tot s'ha de comparar amb lo extern, sinó que en aquells moments el que vol recuperar és salut, i el menjar és evident que és un menjar d'hospital, no? Que també fa que tinguis ganes de sortir d'allà i sortir d'allà amb vida, no? Que era l'expectativa que tenien els que anaven a la Seguretat Social als anys 60, no? És a dir, el que entraven allà, l'expectativa única que tenia ja no era curar-se, era sortir amb vida. Per tant, hem millorat moltíssim.
Possiblement no tenim la capacitat de autodetectar si el problema que tenim és important o no, perquè quan escoltem els metges pels mitjans de comunicació en referència a la grip, per exemple, ens diuen que sí o sí ens hem de quedar a casa i hem de passar la grip del llit al sofà o del sofà al llit, però prenent líquids, medicant-se amb els antigripals, res d'antibiòtics, però clar, tothom quan té els símptomes de la grip, siguin més accentuats o no, se'n van a un CAP o fins i tot a urgències d'un hospital, no? I aquí és on ja arriba el col·lapse.
Són les puntes.
Ara ens diran que tothom que hi ha aquí té mútua.
No.
Vull dir que en un moment o altre la Seguretat Social l'hem utilitzat,
eh? Sí, però jo recordo, en aquest cas que expliques, recordo que fa uns quants anys, que quan vaig separar, ja sabeu que això, molts matrimonis que se separen, el marit sobretot, que no té el rol habitual de tenir cura dels nens, sobretot dels metges, això, quan te separes i els veus cada 15 dies o quan te toca, aquest rol l'has d'assumir en caràcter d'urgència, no? Perquè tens els nens a casa i has de fer una tasca que no estaves habituat. Afortunadament, els pares cada vegada són més moderns i ho estem fent millor, no? Però en aquella època em va agafar a mi de sorpresa, i alguna vegada havia anat d'urgències amb coses que... Una era una pàjara, que el gran va agafar una pàjara anant en bicicleta i vomitava, i clar, em vaig espantar molt. El que fa biciclisme i ho ha viscut sap que no passa res, però jo no... En fi, em vaig espantar i vaig mobilitzar els Mossos i tot, eh? Em van portar els Mossos fins a l'hospital, llavors estava a Olot. Una altra vegada a Blanes igual, amb el petit, i tinc que dir que, tot i que escoltava els comentaris dels metges que anaven dient, aquest és un separat d'aquests asfixiat que no s'ha espantat aquí, però tot i així van sentir els comentaris que ho feien, però van estar supereducats i molt amables, i en cap moment em vaig trobar incòmode. Van tractar els nens molt bé i em van donar consells i cap a casa, no? Clar, els col·lapses d'urgències normalment molt, jo crec que molt és aquests casos de gent que poder se n'hauria d'estar, d'anar allà i de col·lapsar serveis amb una urgència que no és una urgència. Uns perquè no en sabem més, diguéssim, i els altres perquè tenen un costum de que de seguida van a les urgències, no? I jo crec que on es més es nota tot aquest efecte del retras, dels endarreriments, a les llistes d'espera i tot això, és precisament a les urgències, no? Suposo que va per aquí. I crec que la cosa ve per aquí. Però haig de dir que els metges van ser molt amables, eh?
Bé, però l'última hora, la grip, no... La grip, passa, vull dir que és una passa del temps i que no és una cosa, a veure, greu per les persones grans, suposo que el problema d'aquí de la marea blanca aquesta ve pel retras amb les intervencions i tal, i també vull entendre que no és contra el servei dels metges i els infermers, del personal, perquè sempre doncs, penso que les persones estan complint bé i més enllà de les... A veure, es donen resposta a totes les necessitats, entenc. Per tant, entenc que aquesta queixa deu estar dirigida a l'administració, bàsicament, no? Que hi ha el retras, que no donen més serveis, que no posen els mitjans, però que quan els mitjans que hi ha treballen molt bé, almenys el que a mi m'assembla, el que he detectat, no? I això de les grips, doncs què passa? Quan tu tens una persona a casa que se't posa 40 de febre, doncs no saps què fer, i això és així, i vas a urgències on te faci falta, lògic. El que passa que, clar, per això hi ha els que destrien i diuen aquesta és la gravetat, aquesta no és la gravetat. Però, clar, com pots fer que la gent digui, ostres, a casa tinc 40, jo per què m'he quedat a casa? I si no és això? Tu no saps detectar, no saps diagnosticar.
Normalment quan t'espantes... Clar, tens 39 i mig de febre cosa no baixa.
I si no és això? I si és una meningitis, això? Si tens un nano petit, i si és una meningitis, això, en comptes de ser una grip? I els nanos posen a febre de seguit, molt amunt, no? Vull dir que s'enfila ràpidament la febre.
Han passat la grip, algú de vostès?
Sí, i tant.
No, estem aquí, ens hem separat perquè no sí. Ens recomani gaire, ens hem posat allunyats de la taula.
I ha estat més o menys forta? Han notat la diferència? Diuen que aquest any arriben més.
Jo és que he passat una grip molt especial, perquè treballo al carrer, aquestes festes de Nadal, les fires, i hi feia molt de fred, i passava una grip al carrer, doncs és molt complicat, però mira, abrigat i anar tirant.
Joan, l'ha passat?
Sí, clar que l'he passat, i bueno, va ser abans de Nadal, i bé, una grip com totes les grips, quan la tens, és el més important que en aquells moments tens a sobre del teu cap, i tot gira al voltant de la grip i tot són, en fi, lamentacions, no? I és evident que una grip, com deien els avis, curada són 7 dies i mal curada són una setmana. Per tant, ha de fer el seu procés i se'n va, no? Els que són fumadors ho passem una miqueta més malament, i ja ho sabem, però bé, tampoc hem de demanar responsabilitats als hospitals, no? Vull dir, és problema nostre, aquest.
No fan un pensament de deixar de fumar quan estan en el punt àlgid de les lamentacions?
El pensament el fa sempre, i sempre que t'ho proposes, no sé per què la trampa legal del cervell sempre és la mateixa, no? Ja ho farem demà. I van passant els dies i...
En Joan és un gran professional de deixar de fumar.
Sí, jo ho he fet alguna vegada i la veritat tampoc és tan complicat, no? Però és evidentment, és un acte de tossoneria com qualsevol altre, vull dir, no cal medicació, no cal anar que et posin, no sé, agulles o sessions d'hipnotisme i coses que es fan ara, no? Vull dir que més enllà de que et costarà uns quants euros, probablement no deixis de fumar. És a dir, només deixaràs de fumar si tu ho vols. I és tan senzill com aixecar-te un dia al dematí i plantejar-te pues, no encendre un cigarret, i si aconsegueixes no fer-ho, bé, possiblement triomfis en aquest sentit.
Estem nosaltres més acostumats als missatges de Joan Gou a través de les xarxes socials quan arriba el dijous a desitjar un bon arròs a tothom.
Evidentment.
Això és molt millor, eh?
És molt important.
Abans en Jou deia que possiblement el problema de les cues a la sanitat venia d'instàncies de més amunt. No sé si volen parlar d'aquestes instàncies, perquè darrerament sembla que Catalunya tingui la culpa de tot, no? Ara fa poc també el ministre Montoro donava les culpes a Catalunya i al procés doncs, de diferents reajustaments econòmics de l'estat espanyol.
Sí, bueno, però això ja...
Reajustaments econòmics que encara vindran més. Se suposa de cara a finals d'any, eh?
Bueno, des d'ara fins a finals d'any?
No, i a partir de setembre, quan se suposa que el deute públic...
No, Josep, jo no faria gaire previsions a tan llarg termini.
Estem a gener.
Poden passar moltes coses. I espero que passin moltes coses, vaja, jo. Però la cosa ja... El que sí que hi ha ara és molta incertesa, no se sap ben bé com reaccionar un costat i l'altre. però bueno, hem de confiar que tothom complirà el que va prometre i, o intentarà almenys, i que la gent d'aquí i alguna gent d'Europa tingui una mica de dos dits de front i no es facin més animalades com la de pagar gent i aquestes coses, no? Però jo crec que fer previsions ara és molt, molt complicat. Espero que siguin per bé per Catalunya i en tot cas totes aquestes desgràcies que diuen que passem, bueno, l'altre dia llegia que les empreses que marxen de Catalunya, que no tornaran, que és una desgràcia per Catalunya, resulta que a bon preu que no ha marxat facturen 1.000 milions més que l'any passat, no? Bueno, doncs tampoc serà tan malament les coses a Catalunya. Hi ha empreses que s'han quedat aquí i segueixen treballant bé i funcionen bé, i els que han marxat, és una decisió que han pres empresarial, que de la mateixa manera que han pres la decisió de marxar, algun dia poden prendre la decisió de marxar més lluny o de tornar a venir. Són empreses i mira que fan el que creuen, però que no per això Catalunya té que anar ni pitjor ni millor. I en tot cas, el que sí que estic quasi segur és que de la avaria de l'AVE de l'altre dia a Castelló, Catalunya no en té la culpa.
Sí, que la té, sí.
Ah, sí?
Sí, home, si no haguéssim demanat...
Hi hauria algun component fabricat a Catalunya, no?
Si no haguéssim demanat el corredor mediterrani, probablement haguéssim posat la via que els hi van recomanar els experts i haguéssim fet el que havien de fer. El que passa que, clar, el problema que tenen és que això... Catalunya queda al mig entre França, entre Europa, el que ells entenen per Europa, i la part que amb ells els interessaria beneficiar, no? I diuen, home, no els podem beneficiar de retruc, no? Per tant, continuarem amb la via que anem, passaran trens regionals i trens d'alta velocitat, i ara resulta que l'alta velocitat antiga va més ràpida que la nova i que els trens de Rodalies tornaran a estar perjudicats perquè, evidentment, només tenen una via per passar o un túnel, no? Per tant, bueno, that's Spain, que dirien els anglesos, no? Vull dir que... Això ja no sorprèn a ningú avui dia, no? I referent a la pregunta que tu feies, que ja no me'n recordo quina era, és evident que Catalunya no té culpa de tot. El que passa que en aquests moments s'ha de dir així, perquè en definitiva és el que els hi compren la resta de l'Estat, els polítics que tenim avui, no? El que em desespera més a mi a nivell personal és que encara que tinguéssim un canvi de govern al país d'un altre color o d'una altra manera, no canviaria absolutament res. És a dir, m'és igual qui mani a l'Estat a Madrid. En aquests moments el focus està ficat a Catalunya i és igual. Governés fins i tot Podem, estaríem exactament allà mateix on estem amb el PP. I això sí que és preocupant.
Per tant, el problema no és el PP.
Jo crec que és...
Bueno, el PP té tics. Té tics que, si hi hagués un altre partit, estic segur que no hi serien. Per exemple, quan falla un tren a Castelló, hi ha inspeccions a... Ah, no, o quan la Gürtel o el senyor Costa aquest denuncia que el PP hi haver-hi finançament en B, quan hi ha merda per al PP, resulta que a Catalunya hi ha, com es diu això, intervencions de la Guàrdia Civil i detencions i coses rares, no? Vull dir que és un sistema PP. Nosaltres rebem cada vegada que ells intenten, han de tapar alguna notícia, no?
Jordi.
Sí. Això que deies de si tenen culpa de tot, no. Això forma part del discurs oficial. El discurs oficial és dir, tenen la verola, culpa de Catalunya, tenen no sé què, culpa de... O sigui, es tracta de que discurs que ministre que surt, ministre que s'ha de posar contra l'independentisme, contra el Catalunya, vull dir, bàsicament. Per tant, és aquest discurs que han assumit els polítics d'Espanya, que han pres també com a seus, doncs, els mitjans de comunicació, i que és el discurs oficial. I arriba un moment que el problema és que ells s'ho comencen a creure, ells mateixos. Aquest el problema és que s'ho van explicant i es pensen que, repetint, s'ho creu. Evidentment, hi ha una part d'Espanya que sí que s'ho creu, que penso que sí que s'ho creu, perquè és la Porellos, és el resum de la Porellos, d'alguna forma, sigui amb el mitjà que sigui. És a dir, si falla això, és culpa d'aquí, si baixa, doncs, el paro, si incrementa el paro, també és culpa d'aquí, tot és culpa d'aquí. Tot ho relacionen aquí, quan en realitat això no és cert, no? I en quant a que deies del que les empreses, el capital és esclau, doncs, d'això, no? Vull dir, estar en el servei d'anar a fer on hi ha possibilitats econòmiques, doncs van cap allà on tenen que hi ha una mica d'incertesa, que no... que hi pot haver-hi... van cap allà, que a més els, que hi ha una pressió des de fora, que els diuen, escolta, és que si anés allà tindràs aquestes avantatges i no sé què, doncs cap allà, vull dir, aquests van, són gent que no tenen, es dir, es mouen per interessos, doncs, que nosaltres desconeixem, no? Però que en realitat així és perquè empreses que han marxat, doncs tu, la Caixa Enginyers, que és l'únic banc que no ha marxat, doncs, escolta, ha incrementat els clients quantitat però d'una forma gran, no? Clar. Vol dir que si es queda aquí, doncs també funciona. Per ells ha sigut un gran negoci que els altres diguessin que porten la seu fora. Vull dir que aquestes coses ens ho han de mirar una mica fredament, perquè aquests discursos, doncs ja, en fi, jo ja no faig cas, tu. Ahir vaig sentir Montoro que deia això, que també era culpa d'aquí, i vaig dir, sí, home, sí, què més, tu? En fi.
Bueno, de certa manera, en Montoro té raó. Perquè els bascos el pressionen perquè políticament es busqui una resposta al tema Catalunya, i a canvi d'això no li volen aprovar els pressupostos.
Però no serà culpa d'ell, això? Serà culpa d'ell que no vol... Clar, ell vol mantenir això. Doncs, escolta, gira tu, això, i el problema aquí perquè l'ha provocat ell, d'alguna forma.
Bé, els que tenen una topada amb un cotxe, aquest sempre pensarà que el culpable és l'altre, i l'altre que ets tu, no?
Sí, sí.
I arriba un moment que això s'ha de solucionar, no? És evident que jo vull pensar que dintre del seu anàlisi més profund ja entenen quin és el problema i saben quina és la solució i saben com haurien de fer-ho per solucionar-ho. Una altra cosa és que els interessi, els convingui pels seus interessos partidistes.
Ells volen fer passar per l'aro del seu criteri, és a dir, fixa't, o sigui, amb tot això del 155, per què no poden treure el 155? Doncs perquè no poden rebaixar si hi ha hagut unes eleccions, si hi ha hagut, i les coses sembla que funcionen o que haurien de funcionar normalment. Passa que no els ha agradat el resultat, aquest és el problema.
No, a part de que no els hi ha agradat el resultat,
acabat
el 155, per més, jo vull pensar, m'agradaria pensar que desapareixerà des del moment que el Parlament nomeni un nou president i tinguem un nou govern, no? Però em temo que no desapareixerà. És a dir, buscaran qualsevol treta, qualsevol raó, qualsevol escletxa dintre de la legalitat que ells creuen que és que això no vol dir que coincideixi amb la resta dels humans, per mantenir aquesta situació del 155, encara que sigui disfressat o amagat.
Aquest,
no?
És un privilegi que de cop i volta han adquirit, és a dir, intervenir les autonomies. De cop i volta, doncs, i clar, si el tenen, com deixaran aquest privilegi de que ara poden actuar per tot?
Però, de fet,
clar,
aquest privilegi el tenen sempre. És
el tenen,
a dir,
sempre,
en definitiva, però l'última paraula sempre ve del govern central.
Sí, sempre. Però vull dir, el fet d'aplicar el 155 ha sigut com tenir bula. No? Han tot carit una bula que poden... Llavors, què passa? Les competències... O sigui, l'objectiu era retallar les competències de les autonomies, totes,
bueno,
en general.
Això està, doncs, previst a la Constitució, i els que van fer
claríssim.
La Constitució, que jo recordi, hi havia catalans també, i bascos, que en aquell moment hi ha d'haver dit, escolta, això és inviable, això no podem aprovar, però, esclar, hem de situar-ho en el context del moment que es feia, d'allà on veníem i on volíem anar. I jo puc entendre que s'hagin pres decisions fa 30 anys que avui no tenen cap sentit.
No.
El que passa que aquesta mania que hi ha de que la Constitució sembla ser que sigui una pedra, que és inamovible i que no tinguem aquí cap forçut que la pugui bellugar, jo això no ho he entès mai.
Jo crec que és la lectura, perquè hi ha constitucionalistes que fan una lectura que se podien fer moltes coses amb la Constitució. Es podria, doncs, llegir es pot llegir de moltes maneres, no? O sigui, hi ha coses que es podien permetre. Clar, si ho llegeixes en plan restrictiu, doncs passa això, no?
Jo parteixo de la base que si Espanya fos un país democràtic això seria molt més fàcil.
No,
I com que entenc que no és un país democràtic, malgrat no agradi a molta gent, la situació és la que és. És a dir, aquí tenim un problema que no hem resolt mai, no? Que és l'eliminació del règim, no? El que en diguem el règim. Ja no és un problema d'un partit polític a Madrid o un partit polític a l'oposició, sinó que en aquest país continua manant els que manaven des de fa molts temps i continuen instal·lats al poder. És a dir, jo no m'imagino Madrid fora de funcionaris d'alt nivell i d'alt grau, amb una judicatura totalment polititzada, és a dir, tot aquest feix tan feixuc que conforma el règim, i quan diguem règim suposo que els de la meva edat ja m'entenen, això continua instal·lat en el poder en aquest país, i són aquests els que realment decideixen què pot ser i què no pot ser, i els partits polítics estan al servei i a l'ordre, i el que surt d'aquí i el que surt una miqueta del guió se'l carreguen de seguida.
El 155 crec que és una Bueno, de fet és una joguina que han estrenat ara, No, això no s'havia aplicat mai.
En Canàries l'havien aplicat.
Bueno, però diguéssim la contundència que s'està fent ara.
No, no, clar. Ara va per tot.
Però el tema aquest del 155, jo crec que ni ells mateixos sabien com sortiria, i crec que els hi feia molt de respecte aplicar un 155 a Catalunya amb la complexitat que té l'administració catalana, no? Però els catalans els hi estem deixant que ho facin, I aquí és una mica la reflexió que jo crec que hauríem de fer, que el 155, un dia o li plantem cara al 155 quan toqui, que nosaltres creiem que l'hem de plantar cara, que serà quan hi hagi govern, o aquests senyors trauran el 155 de l'armari cada vegada que els hi convingui. Exacte. Amenaçant no Catalunya sinó el País Basc o qui li faci falta. És una joguina que els hi ha funcionat bé i la trauran sovint. I crec que tenim la responsabilitat, primer, dels que tenim un projecte independentista, tirar el que volem tirar endavant, i després la de no acceptar aquest tipus de repressió, jo crec que pràcticament, si no il·legal, legal, no?, del 155, de la manera que s'ha aplicat, despatxant tot un govern, fent fora un president i tot això. Per tant, el 155 funciona en mesura de que nosaltres, els catalans, acceptem que funcioni.
L'acceptem.
La ciutadania creuen que perceben l'aplicació del 155? A banda de no veure un govern a la Generalitat, en el seu dia a dia, els ciutadans...
El discurs és... tot això, aquestes mancances, aquestes limitacions, aquestes que no hi ha pressupost i tot això, doncs és culpa dels independentistes. Això és el discurs. No és culpa, ells, no és, no, mira què van dir. El pressupost no s'ha aprovat per culpa del tema d'independència, que és un tema greu. És perquè no poden aprovar els pressupostos, perquè el PNB, doncs, està en contra del 155, o sigui, s'ha posat en contra. Per tant, no adjudicarà mai, el discurs oficial no adjudicarà mai, adjudicarà la independència, que és el discurs que els interessa, però que és culpa d'ells per haver fet aquesta actuació, i ells no tiraran darrere, perquè ells no volen solucionar els problemes, el que volen és que aquí hi ha un enfrontament. No hi ha manera, ells també poden solucionar el problema rebaixant les tensions.
Sí. A mi em preocuparà el dia que algun partit estatal alabi Catalunya o valori el País Català. Després em començaré a preocupar moltíssim. És a dir, vol dir que no se n'han sortit amb les polítiques habituals, no? I en quant al 155, que preguntaves tu, d'aplicació a la ciutadania, al dia a dia, és a dir, és evidentment que no ho notem, perquè bé, en el fons, després de tot tot el que hem viscut els darrers temps, la gent, a nivell individual i personal, el de la botiga vol que la botiga li funcioni, vol vendre, el que té turistes vol tenir turistes, el que té l'hotel vol tenir l'hotel ple, i el tema independentista queda una miqueta en segona línia, és a dir, la gent el que vol és garanties econòmiques per anar subsistint i per anar vivint. I aquesta és una realitat palpable, quan parles amb la gent de... els teus amics que vas trobant pel carrer, que com va, doncs, el comentari més o menys va per aquest sentit, no? Que després a nivell polític, amb una tertúlia d'un cafè, cadascú té les seves opinions i les seves preferències, és evident que hi ha una majoria independentisme, almenys aquí a Catalunya, no? Però és un independentisme que mai ningú s'ha qüestionat què ens costarà això. És a dir, que, no sé, ens han fet creure, possiblement, en els últims temps, de que això seria una cosa senzilla, que seria un traspàs molt ràpid, que avui dia, amb les noves tecnologies i els avenços socials, seria un tema polític, que resoldrien en 48 hores en despatxos i que nosaltres no notaríem pràcticament res, no? I això no és cert. És a dir, això té uns costos i, evidentment, un dels costos és el 155 en aquests moments i bueno, hi ha molta gent ara que ja et trobes que et diu, home, si no és possible la independència a curt termini, almenys intentem recuperar el que teníem. El que la gent no és conscient és que amb tots aquests esdeveniments que hem viscut els darrers temps hem fet un pas enrere de prop de 25, 30, 40 anys. És a dir, no serà tan fàcil recuperar les institucions que teníem, per més que la gent es pensi que això, un cop tinguem govern, el 155 es quedarà a casa i tornarem allà on estàvem el dia abans de la partida, no? Des del dia abans de l'aplicació del 155. Això no és cert. És a dir, recuperar allò que ja s'havia assolit, el famós peix al cove d'aquella època, que es va anar recuperant a mica en mica i es va anar recuperant en fi, responsabilitats per part de la Generalitat, ara n'hi haurà unes quantes que costarà molt tornar-los allà on eren. No allà on voldríem ser, sinó allà on érem. I això tindrà un cost polític i tindrà un cost social, i és evidentment que aquestes retallades, tot això que hem començat parlant avui, s'irà notant en el futur, perquè a més amb ells tampoc els interessa massa que Catalunya recuperi una certa normalitat econòmica i recuperi una certa força, perquè creuen, suposo des del seu pensament, que això ens envalentonaria a tornar-ho a intentar a curt termini, no? Que jo crec que la gent no ha deixat d'intentar-ho, i la gent continua estant esperant a veure què fem. Que passa que cada dia costarà més, perquè hi ha molta gent que també, en fi, les coses no s'han fet bé ni aquí ni allà, i això està passant factura, i ho saps.
Sí, però no sé, amb tot el respecte, Joan, jo no sé amb quins independentistes estàs parlant tu, però jo no nego que pugui haver-hi gent que pensa això de que si hem perdut el tema de la independència almenys recuperem l'autonomia que teníem. Però dintre del món independentista no hi és aquest pensament, eh? Jo te puc assegurar que no. Aquí s'està per anar on s'ha d'anar. I bueno, tu dius, ningú té clar, no s'ha explicat on ens porta una independència a Catalunya, i la incertesa, si fem el salt, què passaria, s'ha explicat que tot serà molt bo, i no és veritat. Bueno, vena. Tu, quan estàs pagant una hipoteca d'una casa més gran de les teves possibilitats i estàs ja fins al coll que no pots pagar més, no et planteges on aniràs a viure l'endemà, si el pis tindrà tres habitacions, dues o no sé què. Te planteges que no pots pagar la hipoteca. O sigui, tens clar que on estàs no pots estar. Jo crec que l'independentisme ha arribat a la conclusió de que estem molt malament, molt maltractats, i que qualsevol cosa sí que serà un salt endavant, i sí que serà un salt al buit, potser, però que qualsevol cosa serà millor que el que estem fent, que el tracte que tenim fins ara. Per tant, deixem de pagar la hipoteca ja i anem a veure el pis de lloguer que trobem, que hagis de clar.
No entrarem, no, a debatre tu i jo ara el nivell d'independentisme, no, que puguem tenir uns o altres.
No,
és,
no,
és evidentment, però, que Catalunya hi ha dos o tres nivells. Hi ha l'independentisme radical, el convençut, i tots aquells que s'han fet independentismes gràcies a les polítiques del PP.
N'hi ha un més.
Hem de reconèixer
que... Hi ha l'independentisme no nacionalista, també.
Possiblement.
Que és el que ha arribat a la conclusió que t'acabo d'explicar. O sigui,
correcte.
No ballo sardanes, no canto els segadors, però no vull ser tractat com estan tractant, ni vull que els meus fills visquin en un país que tracta de la manera que no estan tractant. Aquest és l'independentista que hi ha més ara.
Bé, el fred, aquest, probablement,
el fred, el calculador, el que ha dit, això és una estafa.
Probablement aquest és aquell que diu que me quede como estoy.
No, home, no.
Sí, home, i tant. És a dir, jo entenc el teu independentisme, l'he entès sempre, eh? És a dir, no és que ara l'entengui, l'he entès sempre. I probablement estem d'acord en el fons, la filosofia i l'objectiu final, no? Però també hem d'entendre que la societat actual en què vivim, hi ha molta gent que s'ha fet independentista perquè n'estava fart d'aguantar el tarannà dels governs de centrals, però que en el fons mai han sigut independentistes convençuts de l'objectiu que tu pregones, sinó que senzillament s'han fet independentistes perquè el que hi ha a l'altra banda no els agrada.
I esperen que el canvi en l'altra banda o que millorem aquesta?
Jo crec que esperaven que aquesta fos possible dur-ho a terme, i que l'altra banda ja l'havien amortitzat, la donaven per amortitzada l'altra banda.
A mi el que em fa pensar és en el sentit de que si quan es van, per real ordre, es va suspendre el Parlament, es va dissoldre la Generalitat i tot això, el govern de Madrid devia pensar que aquí tothom pensaria això que dius tu. I la gent ha anat a votar i ha tornat a sortir el mateix que havia sortit, pràcticament. Què vol dir això? Vol dir que no han sigut independentistes un moment, sinó que estan convençuts, i que en un moment de dificultat han tornat a votar allò mateix que creien. Això diu molt a favor de la gent, perquè lo fàcil i lo que pensaven segurament els del govern de Madrid era dir, farem unes eleccions i això ja quedarà dissolt, perquè això ha sigut una espuma, ha sigut no sé què, ha sigut un independentista d'un moment, de la comunitat, però ara els hi posem difícil, i què? I jo veig que la persona que ha fet el pas, li costa molt tirar enrere. Jo penso que no tirarà enrere, perquè creu que aquest és el camí que millorarà, que donarà nosaltres oportunitats, que farem una ciutat moderna, que farem una ciutat millor. Que això és molt difícil, ja, sí, però, evidentment...
Però a mi és molt fàcil de cadascú d'analitzar-ho, això. Recordeu l'1 d'octubre, quan tots estàvem, o quasi tots estàvem, en els col·legis electorals fent barrera i tal, tots, estic segur que tots, si feu una mica de memòria, recordareu aquella parelleta o aquella persona que va estar amb vosaltres allà i que tu saps perfectament, perquè aquí a Lloret ens coneixem tots, tu saps perfectament que no és independentista i va estar allà al teu costat protegint la democràcia. Això és el que l'independentisme ha guanyat, la credibilitat de democràcia que no tenen l'altra banda.
Bueno, pues
perquè estaven els que no votaven independència al costat nostre defensant les urnes. I aquí és on l'independentisme, a poc a poc, però no solament no baixarà de vots, sinó que anirà creixent, perquè hem triat la fórmula correcta. I quan dic correcta no vull dir la més correcta en quant a formes, eh? Vull dir, hem defensat la democràcia d'una manera més clara que l'altra banda, que la fot a garrotades.
No, no, pacífica. Sí,
segons les xarxes, diferents sectorials de l'ANC diuen que el full de ruta és acatar i esperar a les eleccions municipals a veure si hi ha majoria d'aquí a un any i mig.
Espero que no sigui cert. Bueno, vull dir que sí, que si volen fer que ho facin, però vull dir que espero que no sigui una instrucció de l'ANC. Vaja, no sé d'on ha sortit, però em costa de creure.
Doncs...
Però les xarxes, quan dius les xarxes, és l'ANC... com és ells o és algú que diu? Que diuen?
No, no, una persona, però... una persona que és molt coneguda a través del Twitter, que diu que en dos dies ha parlat amb tres coordinadors de diferents sectorials i li han donat un argument calcat, i és aquest, no? El full de ruta és acatar i esperar les eleccions municipals a veure si som majoria d'aquí un any i mig.
Majoria què vol dir?
Doncs,
si el repeteix el que tu has dit del 21 de desembre.
Sí. D'altra
si
banda...
Si la gent continua mantinguent-se allà on t'ha dipositat el vot.
S'hauria d'augmentar.
Sí. Toquem més de peus a terra. Joan, és possible que tota aquesta situació repercuteixi en el turisme que rep Lloret de Mar?
Oh, i tant.
Perquè fa també ben pocs dies l'Ada Colau deia que entre les càrregues policials de l'1 d'octubre i la incertesa de la declaració de la independència ha afectat a Barcelona i per aquest motiu vol aprofitar els dies abans de la Mobile World Congress per reactivar la confiança en la capital catalana, no?
És evident que el comportament...
Si afecta Barcelona, també afecta Lloret.
No, el comportament de l'efecte serà diferent. És a dir, Barcelona té un tipus de turisme molt diferent al nostre, perquè està centrat en congressos, incentius, reunions, trobades, feines, laboratoris, presentacions, i això ha quedat una miqueta força tocat. La gent, davant d'una situació com la nostra, prefereix fer la reunió a qualsevol altra ciutat europea abans de vindre a Barcelona, sense descartar poder-hi tornar el dia que els interessi, no? El turisme a casa nostra és un altre tipus de turisme, és un turisme, en fi, en diguem de sol i platja, però pot ser esportiu, de sol i platja, d'incentius, també de congressos. Lloret no està en el mapa, és a dir, Lloret, Salou, els destins turístics no estan en el mapa de Barcelona. No sé si és bo o és dolent, però és així. És a dir, la gent fa una lectura a Europa totalment distinta, no? El bo que vam tenir és que des de setembre, octubre, novembre, la gent que hi havia a Lloret, turistes, que estaven aquí, quan hi va haver-hi tot el procés, i les eleccions, i les votacions, i jo recordo que tenia clients aquí a Lloret l'1 d'octubre i no es van enterar de res fins que van veure la televisió. És a dir, no donaven crèdit a dir, a veure, nosaltres anem pel carrer, anem a comprar, hem anat d'excursió, hem estat a Muri avall i no hem vist res. Clar, això on te va passar? Als col·legis electorals. Difícilment allà trobaràs un turista. Si no fos aquell moment passava per allà, doncs no, han sigut aliens. Quan ho van veure per televisió tampoc donaven crèdit al que estaven veient, deien, però això està passant aquí. Perquè la realitat era una, el sol sortia, la platja estava posada, la sorra anava, el del xiringuito els hi venia el gelat, el de la botiga els hi despatxava la mercaderia, anaven d'excursió a Muri avall amb una llibertat absoluta i no tenien la percepció que s'havia vist a la televisió. Lo qual era... A mi em va ser curiós perquè jo tenia oportunitat de parlar amb els meus clients i em deien això, digo, és que estem al·lucinant de que això hagi pogut passar aquí al costat nostre i no hàgim percebut ni tan sols la por de què podia passar.
Sí, però dona't en compte com ho estàs explicant.
Sí, clar.
Estàs explicant, dient, Sembla mentida que estigui passant això al costat nostre. I quan dius això, a què et refereixes? Clar, no et refereixes a una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, no, milions de refereixes, a la policia fotent garrotades.
Sí.
Llavors,
sí.
Clar, no val dir que el turisme s'està ressentint de l'independentisme. No, s'està ressentint de les imatges de violència de la policia.
Bueno, jo t'estic explicant
de quina manera
és a dir...
La pregunta d'ell ha sigut l'independentisme, no la policia fotent garrotades. Clar, és que estem matant el que no toca.
Intento explicar-te la diferència entre Barcelona i Lloret de Mar, el comportament del turisme des del meu coneixement i la meva passant. Evidentment, el que jo estic explicant aquí no forma part d'un context global, sinó que una experiència personal que pot ajudar a entendre per què aquí no notarem tant aquesta davallada turística.
Però davallada turística en base a què? A l'independentisme no.
En base a la por.
A la por de
la, por. La gent, quan hi ha aldarulls amb qualsevol destí turístic, té por d'anar-hi. És a dir, jo ara no m'aniria a Egipte, ni m'aniria a Turquia...
Però hi ha bombes allà, aquí, no? A Egipte hi ha bombes...
La por és subjectiva. És a dir, tu pots tenir por per si de cas, no?
Jo crec que està basat més en el discurs oficial, també, i el discurs dels mitjans de comunicació, explicant que aquí hi ha un lloc que no sé què, que és un lloc problemàtic i tal. Són els mateixos que fan la propaganda, el govern espanyol, que fa aquesta propaganda, aquí és un tema problemàtic, quan en realitat aquí no hi ha problemàtic. Aquí estaven molt tranquils fins que van venir a repartir alguna garrotada.
Jo no te puc dir que aquests dies que he estat a Girona de fira tot el Nadal, que hi ha, que no ho sabia jo, hi ha molts turistes a Girona aquestes dates, de francesos, alemans, suïssos, me n'he fet un fart d'explicar la diferència entre l'estelada blava i l'estelada vermella. O sigui, volien saber coses. Puigdemont, com què faria? Vull dir que hi havia vist un interès, i un interès bastant sa. Vull dir que no hi havia rebuig.
Jo vull entendre que després d'aquest discurs hi hagin agències que diguin, ostres, cuidado, allà és un tema problemàtic, doncs no ho promocionem. És a dir, és possible que això sigui. Per què? Però no és per la realitat, sinó és per el que expliquen que passa aquí, que en realitat no està passant res. Està passant que ens estan intervinguent, res més, i que estan limitant els pressupostos i estan limitant això, i que hi ha hagut unes imatges, doncs, que no els hem provocat nosaltres.
Jo l'únic que volia acabar dient és que nosaltres això ho sabem, el que tu acabes de dir, i jo estic totalment d'acord, però el missatge que ells reben als seus països de destí és totalment un altre, no? Per sort, i degut a això que jo estava explicant darrerament, que la gent que va viure aquí la realitat molt a prop, però que no va tenir la percepció de que estaven en una zona conflictiva, ha ajudat a un relat, perquè aquesta gent allà a casa seva ho explica, i diu, escolta, jo estava allà i no em vaig enterar de res, tu, escolta, hi havia normalitat absoluta, vaig poder fer de tot. Per tant, el que he vist a televisió m'ha sorprès a mi mateix. Era aquest el discurs que jo estava intentant col·locar, perquè aquesta gent, en el fons, quan un és prescriptor, ho és per lo bo i per lo dolent. I de la mateixa manera que jo estic explicant això, és el que jo he escoltat quan m'he anat a França, a la vora dels Nadals, és a dir, a copsar, a veure què... quin era el tarannà de cara a l'any que ve, i probablement aquest era el discurs més repetit.
És que hi ha un discurs d'alarma, perquè... Perdona,
i això ens beneficia, és aquí on te volia anar a parar jo, és a dir, ens beneficia perquè la gent que hi havia aquí en aquells moments no ha fet un discurs o un relat negatiu del destí.
Però, esclar, el que va sortir és que hi ha un discurs d'alarma, perquè quina és la gran notícia que surten els mitjans? Les empreses marxen, tantes empreses han marxat d'aquí, llavors dius, escolta, allà hi ha... Jo vull pensar que potser hi ha gent que pensa, allà ja pot haver-hi un problema, hi ha un problema, sembla que hi ha un problema, tu, si cas, anem amb peus de plom, això sí que pot ser...
I pel Facebook corria que també, quan surt algú al Facebook has de posar en quarantena, però vaig llegir que 500 empreses l'últim any de Galícia havien anat a Portugal.
Sí.
Vull dir que, clar, això no surt al lloc, no? Sí, clar. Suposo que les empreses van on te'ls hi rota, i ja està, i jo no crec
que... Però ho han utilitzat, la realitat és la que és, ho han utilitzat de manera que han fet aquesta propaganda, i llavors diuen, no, és que no vegin, però és que ells mateixos han provocat aquest discurs. Em vull dir que han alimentat un discurs que és negatiu, que no ens afavoreix en aquest sentit. I és possible que arribi a tocar algunes empreses, la mateixa que n'hi ha que han marxat, que agències de viatges s'ho mirin d'una altra manera. Però quan ha afavorit, des del govern central, no des d'aquí, però clar, són ells els que fan el discurs que és majoritari a Espanya i l'estranger, perquè l'altre ho estan controlant tot. I tampoc
jo crec que la gran avantatge que hem tingut és que les estadístiques aquest any han jugat a favor nostre, ja que s'ha incrementat el nombre de turistes que ens han visitat al llarg de l'any. Per tant, aquí és l'única vegada que no han pogut dir que la culpa de la baixa de turisme ha sigut per culpa de l'independentisme.
Si van arribar a manifestar no sé quin ministre que resulta que l'AVE havia baixat l'estadística de la gent que anava de Barcelona a Madrid i tal, perquè l'AVE al final li va dir, escolti, vostè està parlant de l'estadística del mes abans, això ha passat el mes després, vull dir que adjudicaven una estadística, va sortir, clar, l'estadística surt després, doncs abans de l'1 d'octubre, i era l'estadística del mes de setembre, no? Vull dir, escolta, això ha baixat per unes circumstàncies, no? Ha baixat per què? Per el que sigui. Tenim, també ho adjudicaven aquí.
Tenim un gran avantatge, i aquesta també cal dir-la, és a dir, Europa, els europeus, en quant a... no sé si heu vist mai un telenotícies a Europa, és a dir, no té res a veure amb els telenotícies d'aquí. És a dir, els nostres aquí són adoctrinadors i portaveus del règim que en aquell moment estigui governant, no? A Europa fan un resum de notícies molt ràpid, si realment la notícia és important la donen, la repeteixen dues vegades i s'ha acabat. I per què? Perquè entenen que la ciutadania és molt més intel·ligent que la nostra. És a dir, aquí jo em sento tractat des d'aquest punt de vista com un imbècil, no? És a dir, em diuen el que tinc a pensar i el que hauria de decidir a curt termini, perquè m'ho repeteixen constantment, no? I és el que tu deies abans, no? Repeteixen tant les coses que al final hi ha molta gent que s'ho acaba creient, no? Clar, jo vull entendre que la resta del país hi hauria d'haver-hi gent lo suficientment intel·ligent com per descartar el missatge, el que volen que jo m'aprengui, i la meva capacitat analítica i de decisió que jo tinc com a ciutadà d'aquest país, no? I això a Europa, per sort, ho tenen molt superat i ho tenen en fi, ho miren d'una manera totalment diferent a nosaltres, no? I tenen molt clar què vol dir institució europea, què està passant a Catalunya i a Espanya, i el que no entendran mai aquesta gent és que el govern de l'estat espanyol no tingui un comportament democràtic. Això és el que no entenen. I aquesta és la gran avantatge que ens està salvant a nosaltres, perquè automàticament ells responsabilitzen a un comportament d'una sèrie de governants que parlen de democràcia però que no saben el que vol dir. I ells, la seva tradició és molt més democràtica que la nostra. Per tant, aquesta és una gran avantatge, i tenen molt clar que aquest és un problema polític, que no és un problema social, ni és un problema tribal, ni és un problema de guerra immediata, perquè no estem aquí barallant-nos per defensar un territori o per defensar qualsevol estructura terrorista que s'està defensant en altres parts del món. I aquesta és una gran avantatge que ens està salvant. I jo crec que aquest any serà una temporada, dintre de lo que són les temporades a Lloret, normal. Probablement la gent ens tornarà a fer confiança, perquè estem recuperant també la part política amb les institucions que han sortit de les votacions del 21, es farà govern, i el missatge que arribaran allà és que bé, que Catalunya ja té el seu govern. No sé ara com acabarà tota la història d'en Puigdemont perquè el puguin investir president, si vindrà o no vindrà, el tancaran a la presó, però vull dir que això la gent ja s'ho està agafant des d'Europa com una part més del dia a dia. Ja no forma part de dir què coi ens està passant a Catalunya. Ara ja ho tenen clar. Per tant, com ho tinguin clar, jo crec que la temporada serà una temporada normal i corrent, i que és el que realment la gent està esperant. Quan sortim al carrer, el que ens diran és això, com irà la temporada. Uh-huh. Que és el que es pregunta cada mes de gener a Lloret de tota la vida, no?
Que... És que una altra cosa és que hem de mirar de no ser derrotistes, perquè nosaltres fem molta autocrítica i tal, l'altra part fa alguna altra autocrítica, saps? Vull dir, nosaltres això perquè ho hem fet malament, això també fem malament l'altre. Nosaltres tenim un relat que va a pinyo fixo i sempre és el mateix. Per tant, a veure, també és mirar les parts positives, i això que dius tu, doncs possiblement doncs tindrem una temporada com totes, i s'ha acabat, o que hagi venit vindrà, i el que no, doncs... Vull dir, no crec que la incidència no ha de ser molt important, vaja, em sembla.
Fa pocs minuts, Baltasar Garzón diu a Catalunya Ràdio que no hi ha rebel·lió ni sedició, el Suprem no és competent i la presó preventiva és abusiva.
Sí, i el Pidio Silva...
Això sembla que tothom ho sap, però en canvi...
Això no cal que ens ho diguin Garzón, no. Però clar, que m'ho diguin Garzón tampoc em serveix.
Bueno, això, bueno, els que defensen la línia d'aguantar això, d'esperar els municipals i tot això, Veuran probablement que d'aquí 2 o 3 anys que ja s'haurà recorregut a instàncies judicials europees moltes de les coses que ara estan aturades en el Constitucional o el Suprem, on sigui, que jo crec que molt farà passar vergonya a molts jutges, alguns jutges dels que estan ara participant en la vida política, no? I moltes d'aquestes coses pues, que ara s'estan fent, després molta gent se'ls caurà la cara de vergonya per terra. Malauradament, tothom ho veu clar, això de, que diu el Garzón, tothom veu clar que no s'està fent bé, però la justícia és molt lenta i bueno, s'ha d'anar cremant instàncies, que diuen, no?
És lenta, depèn per què i per qui.
Sí, clar, depèn
bueno,
de com...
Pues, això també és un altre hàndicap.
No, està clar que hi ha jutges doncs, que opinen diferent, però evidentment hi ha gent que són juristes i no són qualsevol, sinó que són constitucionalistes, que són juristes de prestigi, i ho veuen d'una altra manera, està claríssim, està claríssim. Però és el que tenim, tu.
Però ara, qualsevol país europeu, qualsevol, un jutge que es presenta a les oposicions a unes oposicions a un estament europeu i menteix en el seu currículum, perquè aquest home va mentir dient que dominava 2 idiomes que no domina, només pel fet de mentir, ja no... Si sap, només pel fet de mentir que s'hagi sapigut, ja hauria d'estar a casa seva dimitit, sí, dimitit de tots costats.
Però escolta, quantes coses... Escolta, i no haurien d'haver dimitit tots aquests que han fet aquest discurs que Espanya la solució n'hi han tingut 4 vots aquí, o què? O 4 diputats?
Sí.
Això és un fracàs, això a Anglaterra dura un dia, 24 hores i dimiteix, aquell es va equivocar. Sí, home, això és tenir l'esperit democràtic assumit o no, o entendre la democràcia o no entendre-la. Tu et presentes per una cosa i fracasses, doncs el que has de fer
fracasses estrepitosament,
doncs el que has de fer és anar-te'n a casa. Però això, aquesta cultura democràtica aquí no tenim. No hi és.
La pregunta és fins quan s'estirarà el xiclet, fins quan aguantarà aquest xiclet que es va estirant. Perquè, clar, no és una estira i arronsa, és que es va estirant, estirant, estirant.
Fins que peti.
Esclar, jo crec que fins i tot el Rajoy té assumit que això és la República Catalana ja, eh?
Com?
L'altre dia
sí,
es va equivocar
sí.
I ho va dir, no? Jo crec que això... Jo crec que està clar que no té marxa enrere aquest procés nostre i no sé quan durarà el xiclet, però jo hi veig només una sortida.
Quina?
La independència.
Sí, però com s'aconsegueix? A veure, està proclamada o no està proclamada?
És que, clar, el com no sé jo com anirà. Depèn a veure què farà el president Puigdemont i depèn jo crec que depèn molt de la cohesió que hi hagi entre els 3 partits. Entre Esquerra, PDeCAT i la CUP. Si realment fan un pensament de dir anem a una i si això passa, hi ha moltes possibilitats de que la cosa vagi ràpid i bé. El poble el tenen, saben que la població estarà a la decisió d'ells. El que depèn, jo crec que el que fa més besarda una miqueta és el fet de que no hi ha la sensació de que vagin els 3-1, no? Perquè sí que l'independentisme ha superat amb escons i vots a l'unionisme, sí, com a concepte és així, però si és així si van junts, clar, si no van, si van per cada un pel seu costat no estan així, per tant s'ho han de plantejar això.
Revolta popular pacífica?
Home, de fet, encara n'hem tirat la bomba atòmica, a Catalunya. No, tenim una bomba atòmica guardada. Bé, la bomba atòmica és...
Segons en Maragallo, ahir va dir que per les dues parts s'ha tirat una bomba atòmica.
No.
La proclamació de la independència per un costat i l'article 155 per un altre. I estem igual.
Doncs a Catalunya encara ens en queda un altre. Que és, si no són bons per votar, no són bons per pagar. I aquesta no l'hem tirat. Si el nostre vot no serveix per res, i ho hem provat diverses vegades de diferents maneres, escolti, doncs no paguem. No paguem impostos, ja està. I llavors sabràs que ràpid que va tot. El xiclet es peta de seguida.
El tema econòmic és un tema greu. Espanya està a les 3 pedretes, vull dir, està a la bancarrota, pràcticament. Per tant, és un tema greu. Però no és fàcil que això...
No, clar que no. Però ens queda aquest tanque.
Sí, mira si em triga gaire. Tu acabes de dir, i ja n'hi ha un que diu que no és fàcil
tato, fer-ho,
eh?
No, vull dir...
Vull dir
que aquest és un tema que s'ha parlat moltes vegades,
bueno,
però de quina manera la gent assumeix totes les empreses, això és complicat, això no
sí.
És fàcil, no hi ha aquesta...
Posar-ne multa?
Si fes així, ja no haguéssim arribat aquí.
Sí, però el tema... Això és una cosa que el president Pujol ja havia parlat fa temps, del tancament de caixes, deien, no?
Sí.
És una cosa que existeix i sempre... se n'ha parlat, però com algo molt llunyà. Però és una fórmula que hi ha, i estem en una situació que abona molt que pugui passar això. Ara, que ho farà tots, això, el tancament de caixes, si tots no pagaran impostos? No, segurament algun empresari dirà, escolta, però en que siguem un percentatge molt alt, que diguem, escolta, si me venen a embargar el pis, pues ja ens hi fotrem tots allà i pararem l'embargament, ja ens en sortirem.
A l'escenari que estem, no es descarta res, ni en un sentit ni en l'altre, ni en un costat ni per l'altre, perquè hem vist coses que jo no m'he imaginat en molt de temps, vull dir que no m'he imaginat. Bueno, hi ha hagut una evolució. De fet, és l'única societat que està en ebullició, Catalunya, que està en ebullició, que està intentant avançar, que està intentant doncs, modificar els paràmetres que tenim doncs, establerts així, que semblen inamovibles. Doncs, l'únic que ha afrontat, ha fet aquest repte de dir anem a sacsejar tot això una mica.
Fixeu-vos que estem discutint de comportaments. I jo crec que el xiclet tindrà remei el dia que es pugui tornar a fer política. Aquest és un tema polític i s'ha d'arreglar des de la política. No el podem arreglar des dels tribunals, ni des de la repressió, ni des de les actuacions que s'estan portant a terme. El dia que el nivell polític dels governants, tant d'un costat com de l'altre, tinguin aquella capacitat de poder dialogar i trobar la sortida política a el que ells en diuen el problema de Catalunya, que no és el problema de Catalunya, sinó que és el problema d'Espanya.
Greu.
El que passa que fins ara no n'eren conscients. Aquell dia començarem a poder veure què passa amb el xiclet, si es trenca o el xiclet s'arronsa. Però fins que això no passi, i de moment per la classe política que tenim tant en una banda com a l'altra, jo personalment ho veig molt complicat. Han de canviar molt les coses a aquest nivell perquè puguem arreglar-ho. Tot l'altre, tancaments de caixa, aldarulls, tancament de país, fronteres, bloqueig i tot això està molt bé quan està en una revolució important, però a darrere de la revolució hi ha d'haver-hi polítics de talla que siguin capaços de negociar
i que no estiguin a la presó. Sí. Clar, és que per una banda siguem ètics i per l'altra tots a la presó.
És evident que no hi hauria d'haver-hi ningú a la presó.
Disneylàndia, dius.
No hi hauria d'haver-hi ningú a la presó.
Amb Espanya jo no em crec res del que vingui del govern espanyol, però res. Ni que m'ho firmin, res.
El que els puc assegurar és que d'aquí a 5-10 segons arriben les 10 del matí. Molt bon dia, senyors.
Bon dia.
Bon dia.